Junts, l'Escala proposa que siguin empreses escalenques les que s'encarreguin de construir vivendes de lloguer social. La formació no refia que hi hagi pressupost pel projecte de l'Incasòl i denuncia al govern local de manca d'iniciativa. El grup d'Esquerra Republicana de l'Escala sol·licita la instal·lació de boies de fondeig ecològic a la badia dels Riells. El mes de març va entrar en vigència el nou decret estatal per la protecció de les praderies marines que prohibeix el fondeig lliure sobre aquests ecosistemes. Un grup de joves amb autisme ha participat en un taller de realitat immersiva que s'ha desenvolupat dins el programa de lleure inclusiu, l'Escala IN. Amb l'ús de les noves tecnologies s'han creat ambients relaxants de manera controlada que han ajudat a socialitzar i alhora reduir l'estrès entre els participants. El nou cicle Mirada al carrer coordina l'ABS de l'Escala amb les entitats locals. L'ABS ha impulsat el cicle Mirada al carrer perquè els seus professionals coneguin les entitats de la demarcació i així facilitar-ne la coordinació. Les sessions són de caràcter intern i tenen una periodicitat mensual. En esports, el CTT Serra l'Escala prioritza la salut d'Iker González. El CTT Serra l'Escala travessa una temporada complicada que acabarà amb l'adeu a la superdivisió masculina. Entre els problemes de salut del palista local, Iker González, i el baix pressupost amb el que compta, l'entitat ja pensa en el curs vinent a la divisió d'honor. I el temps, dies radiants, amb cel molt clar, bona visibilitat i tramuntana que ja és història, temperatura a l'alça. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 15 d'abril. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on continuarem descobrint els més gegants del nostre mar. Després obrirem un llibre que es titula El mirall del mar, sabrem exactament de què va. I acabarem el programa d'avui cantant havaneres amb acordió diatònic. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. De tant en tant parlem de figures festives en aquest programa de gegants i de bestiari que tenen a veure amb el mar. I avui parlarem d'un dels peixos més famosos de Catalunya que vivia en una bassa del Museu de Curiositats Marineres Roig Turquès de Vilanova i la Geltrú. És la carpa Juanita, un símbol del Garraf i del país, que ara balla pel carrer acompanyada del seu porró Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, ja ho saps que periòdicament en aquest programa Arran de Mar ens agrada anar descobrint gegants, figures de bestiari que tenen a veure ja no només amb el mar, sinó també amb el medi aquàtic, i la que descobrirem avui té una mica de tot perquè és una carpa, per tant no és d'aigua salada, però sí que estava en un museu que tenia molta relació amb el mar. Bé, estem parlant de la carpa Juanita i per això volem parlar amb el Toni López, que és de l'associació de la carpa i el porró de Vilanova i la Geltrú. Toni, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, Toni, volem conèixer aquesta figura de la carpa Juanita, la seva història, també, que a més va acompanyada doncs, del porró. Situem una mica per si hi ha algú encara a Catalunya que no sap exactament qui era o qui era la carpa Juanita. Situa'ns-la, Toni.
Aviam, la carpa Juanita és la història més emblemàtica dels anys 80-70 pràcticament, que existia a Vilanova i la Geltrú. Era una carpa que van adiestrar el senyor Roig i Toqués per beure en porró i per menjar en cullereta, va ser una història viva i legendari de Vilanova i la Geltrú.
Uh-huh. Sí, una història...
Coneguda al món sencer, pràcticament.
Exacte, que si algú no la coneix és perquè ha de ser molt jove, perquè si no ho sabríem segur.
Sí, no, aviam, sí, clar, home, has de ser dels anys 60, 50 i pico, que és quan va començar el senyor Roig i Toqués a adiestrar el que era l'escarpa a casa seva, no? I aleshores, això es va convertir, en una història molt viva de Vilanova i la Geltrú, amb la qual era visitada, per gent de tot el món.
I tant, sens dubte, una gran història, que va generar doncs moltíssima expectació, perquè clar, no és gens habitual que un peixet, una carpa, doncs tingui aquestes habilitats i que a més doncs se la pugui ensenyar d'aquesta manera.
Sí. La veritat és que era un espectacle molt, era un espectacle sobretot per la canalla, però per la canalla i inclús per la gent gran, no? Perquè era un espectacle veure com en una bassa on hi havia centenar o 50 o 100 carpetes, només hi havia una que verdaderament era la que sortia a beure del porronet i a menjar el fideuet de la cullereta petita aquella que el senyor Roig i Toqués dia tras dia, amb insistència, va lograr que verdaderament allò sigués, un espectacle.
I tant, i em sembla que el nom de Juanita va sortir així una miqueta com espontàniament, no?
Sí, també va ser, compte que verdaderament, amb una entrevista que li van fer, perquè el senyor Roig i Toqués era un senyor que, a part de, del seu d'allò per peixet aquell, tot el que era curiositats marineres, etc. A la seva casa tenia un gran museu que col·leccionava de tot. I aleshores es veu que en una entrevista, un dels periodistes en aquella època li van dir, escolta, mira, aquest peixet com d'allò, i es veu que estaven al voltant de Sant Joan i va dir, mira, saps què? Li diré Juanita, perquè encara no tenia ni nom. Uh-huh. Va ser també una miqueta espontani, no?
Sí, sí, doncs mira, un nom que ha triomfat, aquesta carpa Juanita, i que d'aquí, per això estem parlant amb el Toni López, d'aquí també n'ha derivat, diguem-ne, unes figures, unes figures de festives, unes figures de bestiari, que són la carpa i el porró.
Efectivament, amb l'any 84 aproximadament ja va començar una inquietud que amb el que era el festiu de la cultura popular i tradicional, un senyor d'aquí a Vilanova, el senyor Torelló i un joaní i un pintor, van dir, ostres, per què no muntem unes figures emblemàtiques que siguin representatives de la ciutat per participar, a tot el que és la cultura tradicional i popular. I d'aquí van descobrir els entrenaments i dir, farem una carpa i un porró i sortirem per la festa major. Perfecte. Es veu que en aquells moments hi havia dintre del que és la institució, que això costa moltíssim, però en aquells moments va quajar la idea i van fer una carpa i un porró representativa de fibra de vidre, fusta, unes figures supergrans, que llençaven foc i van sortir l'any 1985 per les festes de Sant Pere, a Vilanova, i a partir d'aquí, portem 40 anys.
I tant, no? Que de seguida has dit, 40 anys, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Explica'm una mica com són aquestes figures, sobretot com és aquesta carpa, la figura,
El que és la figura és una figura, aproximadament té 6 metres de llargada, per 1,80 m d'alçada, està construïda l'actual, està construïda en fibra de vidre, perquè hem fet una renovació, perquè la cantiga portava fusta, fibra de vidre, era una figura molt pesada, uh-huh. I el porró està igual, un gran porró voluminós, amb punts de foc, que llançava la carpa tenia 4 punts de foc, el porró té 3 punts de foc, als antics, t'estic parlant.
Sí, sí.
I bueno, pues mira, va ser tot un, vull dir, un aconteixement molt gran per la ciutat, no?
Uh-huh.
A part dels dracs que ja teníem i alguna coseta més, molasses, però clar, tot això és una mica història mitològica, però és que això era una història real, pura. Mm. Vull dir, jo quan parlo de la Casa Juanita m'entusiasmo perquè dic, ostres, és que estem portant unes figures emblemàtiques, però de història real. Vull dir, costa moltíssim trobar unes figures que siguin reals, que hagin existit aquí, diguéssim, a la ciutat, no?
Mm. Sí, sí, bueno, això és cert. Sí, normalment aquestes figures de bestiari a vegades fan referència doncs, a mites, a mitologia,
sí,
que diuen, que explica la llegenda que hi havia,
sí,
tal...
la llegenda, no, això és història, això és història. Mm. Història pura i viva, i que perduri. És el que intentem nosaltres des de l'associació, no? Que perduri aquesta història i que es coneixi que ja en el seu dia va ser un, ja dic, va ser un aconteixement molt important per la ciutat de Vilanova i la Geltrú, perquè veníem visitat, ja dic, d'arreu de tot el món, i actualment, pues, bueno, estem a millor de dir, escolta'm, aquesta història ha de continuar viva. I a través d'aquestes figures que van fer aquests senyors per la Festa Major, pues mira, vull dir, estem representant una miqueta el que era la història aquesta de Vilanova.
Clar, i ara imaginava, per exemple, doncs un infant, un nen, una nena, que doncs veu un seguici d'aquests de Vilanova i veu per primera vegada, no?, aquella carpa, sí, la carpa, el peix, el porró. Clar, deu preguntar als seus pares, no?, què significa, què representen, i li expliquen, no?
Clar, sobretot els avis, perquè vull dir, ja et dic, vull dir, nosaltres, per exemple, quan és una història d'aquestes que sortim fora de Vilanova, i el primer que es venen és la gent ja d'una certa edat, no? Ai, jo he estat a Vilanova, jo conec la carpa Juanita. Clar, això, pues, als infants els fa molta il·lusió que els seus avis els hi puguin explicar el que era la carpa Juanita i el porró, no?
Mm, i tant, i tant. Home, només pel fet de ser-hi, de passejar, d'existir, ja esteu fent perdurar aquesta tradició, aquesta memòria.
Sí, efectivament. Pues aquesta és la història de l'associació de la carpa Juanita i porró.
Mm-hmm.
És el que pretenem, més que, vull dir, a part de gaudir, diguéssim, del que és la cultura tradicional i popular, vull dir, el que intentem és gaudir, diguéssim, de que aquesta història vilanovina, vull dir, perduri per molts anys.
I tant. I ara em deies, Toni, que aneu a fora, més o menys quin és el volum de sortides que feu, per on us sugueu moure?
Bueno, arrel, diguéssim, del que és tota Catalunya, pràcticament, vull dir, estem fent... diguéssim, d'uns anys cap aquí, i ens estan demanant moltes sortides. El que passa que nosaltres som una colla també molt emblemàtica, perquè som una colla que la majoria, diguéssim, de portants són d'inclusius, de gent amb discapacitats, vale? Que potser som l'única colla de foc que verdaderament existeix aquí a Catalunya. Aleshores, clar, tenim bastants inconvenients i bastants problemes per fer sortides, però Déu-n'hi-do, es movem per la part de Tarragona, per la part de Barcelona, vull dir, es movem bastants.
Això és... aquest aspecte que ara em deies, aquesta part de la inclusió, de gent,
sí,
doncs, que en aquest cas, en el vostre cas, doncs, gent que tingui alguna discapacitat o algun problema, que trobi,
sí, sí,
també en la cultura popular i també en el foc, que això a vegades és més complicat, doncs que trobin una via, una sortida.
Sí, no, nosaltres, com a associació de la Casa Juanita del Porró, els nostres estatuts està molt, molt clar que el 60%, diguéssim, de lo que és l'entitat ha de ser en gent amb inclusiva.
Uh-huh.
Això ho tenim, però claríssim, perquè, bueno, des que jo vaig agafar-ho, ja ara farà, ja, doncs, potser 25 anys, vull dir que va ser quan van crear els estatuts, van dir, això ha de perdurar per sempre ja, vull dir, ha de ser gent inclusiva, gent que tingui discapacitat de qualsevol tipus. Mm. I han de pertanyer a la colla, perquè, bueno, així es va crear pràcticament i així vull que perduri.
Mm-hmm. Sí, sí. Interessant, Normalment, ja de per si, les colles de cultura popular, les entitats d'aquest tipus, geganteres, de diables, etc., ja són aglutinadors i són molt inclusives, però la vostra, diguem-ne, que ho és per principis, per fundació.
Sí, sí, per principis.
Perfecte. Doncs hem conegut aquesta història de la carpa Juanita i també de la colla, que també ens agrada en aquest programa parlar tant de les figures com també de la gent que les porteu. I la veritat és que ens ha fet molta il·lusió saber doncs, que teniu aquests principis, aquests principis fundacionals i que estigueu bé de salut i que pugueu sortir amb les figures, que això és molt important, sortir al municipi, però també poder anar fora.
Sí, sí. Ja dic que nosaltres estem disposats sempre amb els nostres mitjans, que, bueno, que ja sabeu com són els recursos de les colles, no? Pues la nostra encara és menys, però bueno, intentem complir, intentem participar allà on ens demanin, intentem participar-hi amb tota la il·lusió del món, perquè verdaderament, ja et dic, que és una història, a part de la inclusivitat que tenim de colla, és una història que nosaltres volem transmetre, diguéssim, arreu de on te puguem. Arreu de tot el poble, vull dir, això ho tenim claríssim, no?
I tant, no, et dic, sens dubte, és interessant poder això, ser memòria viva d'aquesta història, que no és cap llegenda, que és una història de veritat, que és ben real, i això, doncs, poder-ho transmetre a noves generacions, a canalla, que clar, evidentment, no ho ha vist, no ho ha viscut, doncs sí que a través vostre pot preguntar, li poden explicar, i d'aquesta manera, doncs, la història no es perdrà mai.
Bueno, la història és de que ara fa 9 anys, diguéssim, l'any que ve tenim el 10 aniversari, l'aniversari, número 10, d'una colla infantil que vam crear també arreu de tota aquesta història. Tenim 10 carpetes infantils i un porró que llença aigua. Però 10 carpetes infantils, vull dir 10 carpetes per la canalla, no?
Sí, sí.
I que ara fa, l'any que ve farem el 10è aniversari. Vull dir que també intentarem liar la grossa, però vull dir que volem que la canalla ja comenci a participar d'aquesta història viva.
Sí, sí, la integració també del jovent i dels més petits, en les colles de cultura popular, això sí, sí. És important. I amb figures doncs, més petitones s'aconsegueix també que participin.
Efectivament.
Fantàstic, doncs Toni López, ens agraïm moltíssim d'haver pogut parlar aquesta estoneta, haver pogut conèixer de primera mà la història de la carpa Juanita, la història real d'aquesta carpa que bevia amb porró i menjava d'una cullereta i que ara es manté viva a través, doncs, entre altres coses, de la vostra entitat, de la vostra associació, que treu a passejar aquestes figures de la carpa i el porró. Toni, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona. Molt bona tarda.
A vosaltres per haver-vos convidat. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
I aprofitant que s'apropa a Sant Jordi, canviem de tema i avui ens volem posar les ulleres de lectura per descobrir a un dels autors de la literatura universal més vinculats al mar i que aquesta primavera podem gaudir en català, Carla.
Don Joseph Conrad, nascut a l'actual Ucraïna de pares polonesos l'any 1857 i posteriorment nacionalitzat anglès, és un dels autors més reconeixibles de finals del segle XIX i principis del XX. Obres com Lord Jim Nostromo o El cor de les tenebres. Aquesta última, amb una adaptació al cinema no gaire coneguda, anomenada Apocalypse Now, d'un tal Francis Ford Coppola, i que està considerada una de les millors pel·lícules bèl·liques de la història. Joseph Conrad, com bé deia la Marina, va ser un home ben vinculat a la mar. Orfe, des dels 11 anys, va treballar gran part de la seva vida com a mariner. El 1874 s'enrola com a grumet en un veler al port de Marsella i 4 anys després entra a la Marina Mercant Britànica. Durant 16 anys dedica la seva vida a la navegació fins a obtenir la llicència de capità i la seva nova nacionalitat britànica. És en aquest moment que la vocació d'escriptor de Conrad comença a aflorar, fent-ho, tot i el seu origen polonès, en anglès, la llengua de la seva nova pàtria. El 1894, Joseph Conrad abandona definitivament la vida marítima, però queda marcat pel mar per la resta dels seus dies. Però jo ja faig parar d'aquí d'explicar-vos la biografia d'aquest escriptor, el que estem descobrint avui, perquè tinc aquí esperant els nostres convidats d'avui. Ells són l'Oriol Ràfols i l'Anna May, editors de Veles i Vents, una petita editorial catalana que aquesta primavera ha publicat l'obra El mirall de la mar, de Joseph Conrad, amb la traducció de Ferran Ràfols. A més de que l'Oriol, en aquest cas, és local, és d'aquí, és vilanoví. Molt bona tarda i benvinguts a Randamar, Oriol i Anna.
Bona tarda.
Mira, primer de tot, i abans d'endinsar-nos en el món de Joseph Conrad i d'aquest llibre que ara vosaltres publiqueu, m'agradaria conèixer una miqueta més la vostra editorial, perquè el nom de Veles i Vents ja dona bastantes pistes de que potser teniu una vinculació especial amb la literatura i la cultura del mar, si no m'equivoco, oi?
Sí, de fet, l'editorial té un enfocament cap a mediterrani bastant important, i marí en general, no? És a dir, una mica surt de la consciència aquesta que els catalans, al llarg de la història, quan hem anat cap al mar, ens ha anat bé la cosa, no? I llavors, no és tot el catàleg entorn al mar, ni molt menys. De fet, de 8 llibres que portem, 3 són de temàtica una mica marítima, no? Que és aquest del Josep Conrad, i vam fer un que es deia La lluita pel domini de la Mediterrània, de la David Amulafia, i un sobre l'Alguer, no? És a dir, que hi ha aquesta visió, que no deixarem mai de tornar-hi, al mar, però fem altres coses, també, no?
Bueno, i el nom, com pots veure, també evoca el mar, no? Una mica Veles i Vents.
Correcte.
Edicions, el poema d'Ausias Marc, que també dona aquest sentit, no? Una mica de navegar, aprofitar la força del vent per navegar nous horitzons, podem dir-ne.
Sí, sí. Mira, jo estava explicant la vida de Joseph Conrad no perquè sí, sinó perquè un dels trets més diferencials de la seva obra és precisament la marca que la seva vida com a mariner va deixant la seva forma de veure la vida, i per tant també la seva forma d'escriure. Llavors és molt important, no?, conèixer el context de la vida d'aquest autor. Però com diríeu vosaltres que es trasllada aquest vincle de Conrad amb el mar en la seva obra?
Bueno, és un trasllat gairebé total. És a dir, jo diria que gairebé tots, no, potser no tots, però la majoria dels seus llibres tenen una temàtica marítima molt important, no? Pots llegir Nostromo, El cor de les tenebres, El tifó, no? Vull dir, hi ha molts llibres seus que parlen sobre el mar, perquè, bueno, ja es veu una mica en el llibre aquest que hem publicat, que és una mica l'evocació de la seva vida a la mar. És a dir, aquest llibre que hem fet no és ficció, sinó que és assaig, però parla sobre la seva vida al mar i la seva vinculació amb el mar, i és com una mica serveix per entendre tota la seva obra de ficció, no? I diguéssim que és total la vinculació de Conrad amb la mar.
Sí, de fet, jo el que he sentit és que Conrad va fer de la seva vida una novel·la, diguéssim, no? De totes les seves experiències a la mar que va viure durant aquests gairebé 20 anys amb les marines franceses, primer i llavors anglesa, i tots els països que va viure, doncs va aprofitar, diguéssim, tot aquest material, no?, per llavors escriure moltes de les seves novel·les. I que potser, o sigui, tot i ser ficció, moltes segur que estan basades en fets de la seva vida, que alguns dels quals, com ha dit l'Oriol, es mostren en aquest llibre que hem publicat, no?, perquè aquest sí que és com basats en fets reals, diguéssim, la seva experiència que va viure al mar. Són tot de relats breus i d'anècdotes i aventures, més líriques, algunes menys, de la seva vida durant aquests anys al mar.
Sí, però a part d'aquesta inspiració en la seva vida, també podríem dir que hi ha una pràctica, no?, en la visió de Conrad del món i que aplica en la seva literatura, fent servir el mar com una metàfora constant, no?, de la identitat i de la condició humana, i alhora també aquesta metàfora humanitzadora que fa dels vaixells també com elements vius, com elements que senten, que entenc que hi ha també una vinculació molt, molt de context històric, no? Perquè aquest llibre es publica el 1904, si no m'equivoco, que és un moment de canvi d'era, de pas a la modernitat, d'abandonar les veles, del pas dels vaixells de vapor, i que també és un context de Joseph Conrad que feia no molt que havia abandonat la seva vida de 20 anys com a mariner, i entenc que es trasllada, no?, aquesta metàfora d'ell mateix amb aquests vaixells, en aquest sentit.
Sí, surt constantment. És a dir, el tema de personificar els vaixells, mostrar-los com amb ànima humana, d'ensenyar sempre l'amor cap als vaixells, no?, que té com una relació com d'amor o I també aquesta visió de la navegació com una de les belles arts, no? Com un art, com una forma, no només una cosa mecànica, sinó una cosa que es fa amb sentiment, ho té sempre i és present, no? I en aquest llibre especialment. I com deies, això de la nostàlgia, del pas, perquè ell enganxa una mica el pas del món dels vaixells de vela als vaixells de vapor, no? És a dir, a terra, el tren, ja, això ja havia passat feia bastant de temps, no? Ja feia temps que a la terra el motor s'havia imposat, però a l'aigua encara no s'havia imposat, encara anaven millor les veles que el carbó, no? I ell enganxa just al moment que això canvia, i li sap molt de greu, perquè li agradava molt el tema de les veles.
I una altra cosa, a part de personificar els vaixells, també hi ha un capítol, un relat d'aquests que personifica els vents, no? Els diu els reis de Ponent i de Llevant, i que també és molt, molt interessant. I llavors, el que has dit també de la condició humana, jo crec que, clar, al passar-se tants dies i tants anys en vaixells, suposo que cada vaixell, no? La vida que fas en un vaixell amb els capitans, els mariners, el personal que hi deu haver, deu ser com un reflex de la societat, no? Bons, dolents, els que fan trampa, els que juguen net, i llavors suposo que això també el va fer, no sé, com un reflex de la societat, no? Posada en un vaixell, no? Llavors, per això suposo que des d'aquí també pot parlar una mica de com són les societats i de com es comporta, doncs, això, els éssers humans davant de quines situacions, i no sé. Sí, jo crec que també no? Un reflex d'un vaixell, un país o això, una societat, podria treure perquè, coses.
Anava a dir que Josep Korra també es caracteritza molt per fer uns personatges antiheroics, no? De que tots tenen molts més grisos, potser, que llums, moltes més ombres, i crec que va molt lligat amb això que expliques, no? De la realitat que ell es troba en cada un dels vaixells, en cada un dels països i dels ports en els que ell va arribar a visitar.
Sí, exacte. De fet, en un dels capítols que m'agrada molt d'aquest llibre, parla sobre un dels capitans del vaixell, que clar, que una de les coses que per aguantar, no, tantes hores a la mar, per exemple, és l'alcohol, no? I llavors ja, bueno, no faré spoilers, diguéssim, però hi ha una anècdota molt interessant d'un capità amb la beguda, diguéssim, i amb els ports, que t'adones, doncs, d'això, no? Que encara que sigui com un heroi, no? Que tot ho faci bé, que sigui un capità, o bueno, bé, vull dir que sigui com el gran personatge d'un veler, no? O d'un vaixell, que també té les seves parts fosques, no? Per aguantar tota la pressió de ser capità, de les hores a la mar, les tempestes, tot això. Llavors suposo que això que dius, no? Que hi poden haver herois, antiherois i tota la... les condicions humanes que hi puguin haver.
Per tant, una literatura molt interessant des de la part més literària, més metafòrica, més evocadora, però també històrica, perquè és un recull de les vivències d'un mariner de l'època.
Sí, i a més, una cosa que és curiosa del llibre és que hi ha un tros que passa a les nostres costes. Un dels últims passatges de la vida de... És a dir, va ser dels primers, perquè relata un moment en què, quan ell es va embarcar a Marsella, no?, que era un vaixell cors, i va passar per tota la costa catalana empaitat per la policia. Bueno, hi ha una història real de la seva vida que passa per aquí a les nostres costes, i bueno, sempre és interessant, no?, veure que també els grans personatges toquen casa nostra.
Sens dubte.
I això ens va agradar també, tot donar-li aquest toc, no?, de per què pot ser interessant aquest llibre també pel públic català, no? Vull dir, parla perquè Conrad és qui és i fa literatura de la bona, diguéssim, també perquè té aquest vincle amb una mica amb el nostre país.
Sí, precisament d'això m'agradaria parlar-ne també sobre per què heu decidit seguir aquesta col·lecció en la que vosaltres publiqueu El Mirall del Mar, que és la col·lecció Drac Penat, que a mi és un nom que us he de dir que m'encanta per una col·lecció de llibres, però on hi ha publicat altres obres com Emili Rambla, de Roc Milà, o El Consol de la Intempèrie, de Gretel Erlich. Això, per què heu decidit continuar la col·lecció precisament amb aquest llibre de Josep Conrad?
Bueno, un dels principals raons és que ens va agradar el llibre. O sigui, sempre sí que hi ha la idea una mica de que en català hi ha molta ficció, no? Es publica molta ficció, i hi ha un espai una mica desatès per la ficció aquesta més... No, per la no ficció més poètica, com si diguéssim, no? Llavors el llibre aquest del Consol de la Intempèrie ja és una vocació d'aquestes, una noia que passa els dies per les planures de Wyoming, no? Però també és no ficció, però una mica lírica. La Mili Rambla sí que és una novel·la, però vam trobar aquest llibre que tenia aquest punt que em sembla que potser no es publica tant i vam dir, tirem per aquí, a veure què.
Tindrà un molt tonos, només que diguis que t'agrada el drac penat, perquè, bueno, vam agafar un nom, no?, que un drac alat, vinculat també tant amb les nostres tradicions com, no?, Sant Jordi, per exemple, però també perquè és un drac que també sortia amb escuts, no?, de la Corona d'Aragó, per exemple, i altres escuts, i ens va agradar aquest nom per dir-li el de narrativa.
Sí, a mi em sembla un nom preciós. Però a part d'aquesta col·lecció de drac penat de sobrenarrativa, vosaltres també teniu altres col·leccions, no?, com són Consolat o Mestres d'Aixa. Ens podeu fer quatre pinzellades d'en què consisteixen aquestes altres dues?
Sí, el Consolat és una col·lecció d'assaig pur, no?, d'assaig. De moment hi hem publicat un llibre d'història de David Apulafia, que és Història Mediterrània, de l'època de la Corona d'Aragó i tot això. I llavors un altre llibre sobre l'Alguer, sobre el redescobriment de l'Alguer, perquè va haver una època llarga que l'Alguer estava una mica oblidat, ningú se'n recordava gaire que existia un poble que es parlava català a Itàlia, i l'Eduard Toda, que era un de Reus, va anar allà i ho va trobar i va fer aquest llibre dient, escolta, que aquí hi ha això, no? Uh-huh. I vam republicar aquest llibre, i ara sortirà d'aquí poc un del Richard Dawkins, que es diu El genacudista, que no té res a veure amb el mar, sinó que és de ciència, però bueno, és una col·lecció d'assaig.
I la col·lecció de Mestres d'Aixa és una col·lecció de grans personatges que saben, diguéssim, fer el seu ofici i l'expliquen, o bé, ho explica una part de com pensen el que fan o d'això de com treballen. Aquí hem publicat un de Nikola Tesla, que era un gran inventor. El nom potser us sona ara per altres raons actualment, però bé, va ser un inventor científic serbi que va acabar als Estats Units. I bé, doncs, és un llibre que es diu Els meus invents, i és com una autobiografia en primera persona, que ell explica això, com s'imaginava els invents i tot una mica com treballava. Llavors també hem publicat un de Rodin, que es diu L'art, i que són unes converses amb un crític d'art francès i que parlen molt, molt, diguéssim, per tots els públics, sobre això, no?, què és l'art, la condició d'artista, com captar el moviment en una escultura, per exemple. No sé, és molt interessant, encara que no sigueu artistes, diguéssim, també és molt interessant. I ara hem publicat just, que també per aquest Sant Jordi esperem que vagi bé, un de l'Albert Einstein. Uh-huh. Einstein l'hem conegut per tothom també, que hi ha un llibre que encara no està publicat en català que es diu La meva visió del món, i és un recull de textos, de fet la recopilació canònica dels seus textos es diu sobre política, també la qüestió jueva, sobre temes socials, el pacifisme, perquè va estar escrit, diguéssim, en període una mica als anys 30, 40, vull dir que...
Èpoques convulses. 20,
èpoques convulses, podem dir-ne, i llavors també té una part final de divulgació científica on ell intenta explicar de manera també per tots els públics doncs la seva teoria de la relativitat, transforma, bueno, altres teories científiques... característiques d'ell, relacionades amb l'espai i el temps, i també, no sé, és un llibre que pensem que pot agradar.
Per tant, una col·lecció de mestres, però en primera persona, no?, pel que veig.
Exacte, sí, primera persona. Que a mi m'agrada molt perquè acabes els llibres quan estan escrits així en primera persona i sembla que els coneguis, els personatges, no? Jo vaig acabar el del Rodin i és com, mira, sembla que conegui ja una mica més a aquest artista,
cap,
no?
Més proper,
el de l'Einstein. Sí. Entres molt més en el seu cap, en la manera com pensen, sí, acabes coneguent-los molt, molt, exacte, de manera molt més propera, com també, per exemple, cartes, no? Quan es llegeixen cartes i correspondències entre diferents autors, és una manera també d'entrar molt en els personatges i semblar com si fossin amics al final.
Sí, amb això que dius de les cartes, a més sempre hi ha aquesta sensació que estàs una mica mirant per un forat, espiant la vida d'aquests autors.
Mm-hmm. Total.
Sí. I teniu ara previst llançar alguna altra col·lecció o algun altre llibre que estigueu treballant de cara a aquest any o en un mitjà plaç?
Mm-hmm. Doncs ara ara farem Sant Jordi amb aquest parell, l'Einstein i el Conrad, i després de Sant Jordi sortiran una Lady Wharton, que era una gran escriptora americana, que el llibre és de la col·lecció aquesta de Mestres d'Aixa i es dirà Escriure ficció, o l'art d'escriure ficció, encara no sabem ben bé el títol, però és un llibre que va fer ella per explicar com escriure. No?
Vale.
I llavors, en aquesta col·lecció de què és el mestre que explica el seu ofici, no? Com el Tesla que explica els seus invents, o el Rodin que explica l'art, doncs una gran escriptora que expliqui com escriure. I llavors et faré el genealogista del Richard Dawkins, que és un gran llibre científic molt conegut, que no hi era en català i em semblava una cosa molt estranya, i l'hem pogut fer. I llavors ja de cara a setembre segurament farem un del Víctor Balaguer, que era un personatge molt conegut a Vilanova.
Mira, sí.
El museu Víctor Balaguer, gran museu.
Sí. Va posar el nom als carrers de l'Eixample, de Barcelona. I té un llibre que es diu Les calles de Barcelona.
Correcte.
Sí.
I llavors l'hem traduït i el publicarem en català perquè tothom sàpiga per què va posar cada nom a cada carrer de l'Eixample, una mica.
Doncs molt interessant, una bona sorpresa, aquest llibre de Víctor Balaguer, l'haurem d'anar seguint.
I tant.
Suposo que el vindré a presentar a Vilanova, o sigui que ja estareu al cas.
Ja,
crec que toca, perquè el traductor és vilanoví també, el Josep Asensio, i és obligat a vindre a Vilanova a presentar.
Llavors estarem al cas segur.
Perfecte.
Sí, sí.
Molt bé.
Doncs Oriol Ràfols, Anna Mai, un plaer poder comptar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i moltíssimes gràcies també a Veles i Vents en el seu conjunt per portar en català l'obra de Joseph Conrad i totes aquestes altres, com estaves dient, que no estan publicades en la nostra llengua i a vegades no entens ben bé per què encara no hi són. I recordar també que a la vostra pàgina web es pot consultar el catàleg sencer de tot el que ens heu estat explicant i fins i tot avançar alguna compreta de Sant Jordi, no?
Exacte, que ja sabeu que diuen que qui té llibres la mar travessa.
Correcte. Sí que... Doncs amb aquesta frase tanquem avui i us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat. Que tingueu molt bona tarda.
Gràcies.
Moltes gràcies. Bon Sant Jordi.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ara sí, recta final de l'Arran de Mar d'aquest dimecres 15 d'abril del 2026 i tornem a Ràdio Arenys, on fa un moment l'Oriol ens parlava de la carpa Juanita, perquè ara sentirem havaneres tocades amb acordió, però amb un acordió diatònic, que si parem l'orella ja el sentim sonar, Oriol.
Aquesta música que estàs sentint, Marina, l'estem tenint en directe des de l'estudi de Ràdio Arenys i això que escolteu és un acordió diatònic i el que estem sentint és una habanera, que és el que ens lliga en aquest programa, l'Arran de Mar. Escoltem, escoltem. Qui està tocant aquest acordió és el Víctor Pedrou. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que l'hem convidat aquí a l'Arran de Mar per parlar d'havaneres, aquesta música que més se diu en el nostre programa, en aquest Arran de Mar, i per parlar d'això que estava sonant, d'aquest instrument, que és un acordió diatònic. Víctor, presenta'ns en primer lloc l'instrument, el protagonista, aquest acordió diatònic.
a l'acordió diatònic, des de l'acordió més petit, més tradicional, que té botons, que és més antic que l'acordió que potser estem més acostumats, que té un piano, que l'anomenem cromàtic.
Sí.
L'acordió diatònic es basa en la... amb l'escala diatònica, seria do, re, mi, fa, sol, la, si, do, i no té tants, no pot fer tants cromatismes com podria fer el cromàtic.
Clar. I el que té de particular, corregeix-me si m'equivoco, és que aquest instrument, diguem-ne, quan fas anar la manxa, obrint és una nota, tancant n'és una altra.
Correcte. Jo no estic canviant els botons, només la manxa l'obro o la tanco. I és, aquesta és una de les característiques d'aquest instrument que fa que sigui, doncs, com molt rítmic.
Exacte, i complicat també, no? Perquè imagino que és com tot, la pràctica al final segurament ho acabes dominant. Però sí que és cert que potser al principi deu ser com més embolicat i dir, si vull fer aquesta nota, si obro és aquest botó, però si tanco és una altra, perquè és una altra nota.
Sí, pensa que era un instrument molt popular... A tot arreu hi havia un acordió diatònic com ara podríem entendre, o fa uns anys podríem entendre que a cada casa hi ha una guitarra. Doncs cap als anys 1900, 1910, 1920, l'acordió diatònic estava a tot arreu. Era l'instrument de moda, i un instrument que sigui molt, molt popular no ha de ser molt complicat. Ha de ser a l'abast de molta gent perquè sigui senzill de tocar.
Sí. Per tant, no és difícil.
No és difícil que soni. Després, si vols aprofundir, doncs, com tot, no s'acaba mai, no?
Exacte, no? I a més també hi ha el joc de les dues mans, no? Perquè té molts botons en un cantó i menys en l'altre.
Aquí a la meva mà dreta pots fer la melodia.
I aquesta és la mà esquerra. I això ja ens assenta directament amb el que fèiem habaneres. Aquest era el meu avi, l'he conegut.
Sí.
Perfecte, doncs això que dèiem, fas, amb un fas la melodia, amb l'altre fas, doncs, com l'acompanyament.
L'acompanyament, els baixos. Bé, és molt complet perquè pots fer melodia amb el ritme i a més pots cantar. Què més vols? És com una orquestra.
Sí, no, sens dubte, és un instrument molt complet, però sí que és cert, i parlant concretament de les habaneres, estem potser més acostumats a veure grups d'habaneres amb acordió amb el cromàtic.
Sí, perquè, bueno, com tot, es va substituint una cosa... Quan apareix una moda nova, hi ha una cosa antiga que s'ha de reconar. És a dir, ara se m'acuda. Abans hi havia els carros, no?, a la que van entrar els cotxes. Van estar uns anys que vam conviure els dos, però un va reconar l'altre. L'acordió diatònic li va passar que... va evolucionar cap a l'acordió cromàtic, i llavors, doncs, la gent volia comprar-se, tots els músics volien acordions cromàtics perquè et donava una versatilitat més gran a l'hora de les tonalitats. L'acordió diatònic està limitat amb les tonalitats, en canvi l'altre no. Llavors, bé, aquest va estar a punt de desaparèixer aquí a Catalunya. Es va conservar sobretot a l'àrea del Pirineu i una mica amb la recuperació dels finals dels anys 80, principis dels 90, doncs ja s'ha tornat a implantar una mica tot el país.
És important, aquests darrers anys de recuperació d'aquest instrument i d'altres instruments de la música tradicional catalana, que potser havien quedat això, com més, no en l'oblit, però sí més en zones petites del país, en zones de muntanya, i en canvi d'uns anys cap aquí, d'aquests anys que comentes cap aquí, doncs hi ha més grups de joves, de gent fa fins i tot molts tipus de ritmes i cançó de rock, fins i tot, que utilitzen, per exemple, una acordió diatònica en els seus instruments.
Exacte, el fet aquest de la recuperació nacional, que s'ha quedat estancada ara des de fa pocs anys, però, clar, és un moviment de recuperació nacional d'identitat. Sí. I, per exemple, amb el que he dit abans de la substitució, l'acordió diatònic va substituir el sac de gemecs. Sí. Abans moltes melodies, molts balls tradicionals tocaven amb el sac de gemecs. Va arribar l'acordió diatònic i el sac va fins i tot desaparèixer de Catalunya, després es va recuperar. I llavors li va passar el mateix. Te'l faràs, te'l trobaràs, no?
Sí, exacte, li va passar amb ell, amb l'acordió cromàtic, va rebre ell. En qualsevol cas, més, evidentment la història ho porta, s'ha anat substituint, però està bé tenir-ho tot, no? Recuperar-ho i poder-ho tenir tot, poder tenir un sac de gemecs, poder tenir un acordió diatònic, un acordió cromàtic, és a dir, tot, que tot suma.
Correcte. Correcte.
Perfecte. I parlem de les habaneres, Víctor, perquè tenen un... Els que som, no som entesos en música, eh? Veiem que tenen un ritme bastant similar, totes, no? Aquest param, pam, pam, param. Què ho fa, això?
Bé, l'habanera és un gènere que ve de Cuba. És a dir, els catalans espanyols van a Cuba perquè tenien, bueno, era el mateix estat en aquell moment, i doncs allà es va influenciar de la música d'allà cubana, que estava influenciat per música francesa, la contradansa francesa. Doncs va, llavors allà es va generar aquest ritme i va tornar cap aquí. Com que hi havia molt comerç, doncs qui més qui mira estem a Arenys de Mar, aquí doncs els indianos no són molt importants. Qui més qui menys tenia un oncle a l'Havana, que és la primera melodia que ha interpretat.
Exacte, sí. I ho dèiem, aquest ritme, diguem-ne, et fa pensar molt, almenys a mi, amb el vaivé de les onades, no? Amb el mar, no sé si té res a veure una cosa amb l'altra, o és que ja la tenim tan associada que sentim una habanera i ja mentalment veiem onades.
Sí, no, això del mar... No
això va a gustos, no? Va a gustos el consumidor, no? Això.
També pots pensar que un balset també...
També, eh? No? L'he encès una mica, no, Víctor, perquè cantés.
Estava després, tímid, jo.
Després ja he callat, perquè qui ha de cantar és ella, a mi, no, que faré pobre.
Bé, un ritme digue. Que s'assembla molt, que són molt... són germans, és la rumba.
Sí.
De fet, d'aquí... a la rumba... això seria rumba.
Sí.
I això seria habanera. Hi ha un pas. Llavors, doncs, amb una cantada d'habaneres, doncs una rumbeta també hi entra molt bé.
Sí, no? I tant. De fet, n'hi ha alguna de important i de famosa, de rumbeta, que es canta molt, sí, amb habaneres.
Ara se m'acut la Lola de la Tavernera.
Sí, i tant.
Negra nit buscant aixopluc entre la taverna. Al tenir la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, el color negre lligat al coll, el roi de soques perdona vides i adulador. Corre Lola, posa'm un got de vi, cantaré una cançó. I mentre li canta una habanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits i es clou una rialla. I mira amb coqueta, pica l'ullet a l'oi de calella, gronxolant el cos, marquen el compàs d'aquesta habanera. El teu cos em pot, el teu cos m'encén mulateta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva. I la vella Lola llança el davantal, mans a la cintura, ballant soltura pel seu amant.
De Carles Casanovas, la lletra, i del mestre Bastons, la música, em sembla, si ho vaig mal entès, Podria ser, si no ho acabem de confirmar, en qualsevol cas. Molt versàtil, ho dèiem, l'acordió diatònic també potser ho era més el cromàtic, per això ho va acabar doncs, substituint d'alguna manera, però vaja, que no queda pas tampoc, ni gens malament, ni molt menys.
És espectacular. A més, ara em perdonaran els acordions cromàtics, com que són tan grans, sí, estan més de fer anar, en canvi, que això és més manejable, llavors... Sí. Tens una mica més de ritme.
Ah, sí, no, i és més portable, també, un acordió diatònic. Hi ha de segons quins cromàtics que són immensos i traginar allò, Déu-n'hi-do.
Ara no estem fent amics, dient això, però no passa res.
Jo no tinc cap amic que toqui acordió cromàtic, per tant...
Tirem cap a casa.
Tirem cap a casa, exacte. És més nostre, l'acordió diatònic, no?, que un acordió cromàtic?
No, els dos són iguals. Sí, és una evolució que primer va aparèixer el diatònic, va evolucionar, però els dos són d'èpoques diferents i alhora.
I d'aquí a anys d'acordió diatònic en sabem, en tenim experiència, perquè teniu, doncs, teniu propostes.
Sí, hi ha la colla dels acordionistes del coro, de la Coral Esperança,
sí,
i allà ens trobem i doncs, bueno, fem repertori de tot. Tenim el repertori de cançons irlandeses, escoceses... Tenim el repertori de Taverna, tenim el repertori de Cercavila, de Vallfolk... Bé,
I de tant en tant us veiem, pel carrer, col·laborant amb alguna festa, amb alguna diada, sí, doncs sí, allà hi sou amenitzant.
I tant.
I sobre el mar també, tinc entès que també hi heu estat, també hi toqueu sobre el mar, pot ser?
Toquem a un vaixell que es diu Margaret Allison, que està al port, al moll.
Sí.
Allà hem fet uns quants concerts. I de vegades també anem a fer la volteta.
I què, com és això de tocar...
Bueno, tu què dius, no? Les onades ja et donen...
Sí, no?
No trobaràs la mar, fa temps que va fugir, un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Si un dia vens a casa, te'n mostraré jardí, un núvol que tinc al pati i la flor de gesamí. No trobaràs la mar, la mar fa temps que va fugir, un dia se'n va anar i em va deixar aquí.
M'ho imaginava, això, a dalt, dalt del vaixell, això, espectacular.
El mar dona molt de joc per fer lletres. Aquesta era de la Maria del Mar Bonet, precisament.
Sí, sí, no? Fantàstic. El Víctor es nota que és músic d'aquests que ho viu i que ho sent perquè la que pot toca.
Sí, clar, bueno, aquí estem, no? Vingut això.
Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta estona aquí a Arran de Mar. Ens acomiadem...
Amb una mica més de música?
Amb una mica més de música, clar que sí.
Va, una cançó que parla d'una taverna marinera.
Sí, doncs
sí, que és del Jaume Arnella.
Sí.
La Ilarai, la rentes al vi.
Vinga.
La Ilarai, la Ilarai, la Ilarai, la Ilarai. No vagis a la mar, encomanar les penes, no vagis a la mar. Les aigües en van plenes, vora vora del port, hi ha una vella taverna, vora vora del port, i un banc de mal amor. Ei!
La-la-la.
Sí.
Víctor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Al matí, quan et lleves, maleint la pudor, i tanques la finestra, tot patint la calor, realment, preocupa que t'hagis perdut.
I així arribem al final de Arran de Mar d'aquest dimecres 15 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen...